A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, molta salut per a totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Tal com fem cada dilluns i dimarts, a Ràdio Estel ens disposem a passar amb vostès 30 minuts parlant d'allò que ens ocupa i ens preocupa, la nostra salut. Un temps dedicat a la informació mèdica ciutadana. Un programa patrocinat per la Fundació Puigverd i realitzat per metges professionals de la Fundació, especialistes en urologia, nefrologia, andrologia, medicina reproductiva i també psicologia. Avui, per deferència de la Fundació Puigverd, estarà amb nosaltres des de Ginebra una locopeda. Coneixerem les seves tasques i com ajuda a les persones. Serà ara a l'hora de la Fundació Puigverd. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matosis, a la direcció i producció, la Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Abans de començar el programa, primer un consell.
El risc de desenvolupar un càncer de pròstata comença a augmentar a partir dels 50 anys i des dels 40 anys, quan existeixen antecedents familiars de la malaltia, pare o germans. Es tracta d'un tumor que en les primeres fases pot ser asimptomàtic. Alguns signes que poden aparèixer quan el tumor ja està més avançat i que haurien de consultar-se amb l'especialista són urgència per orinar, fins i tot amb incontinència, augment de la freqüència d'orinar, dolor i coïssor durant la micció, retard en l'inici de la micció i disminució de la força del doll miccional o intermitència d'aquest. A vegades, la uretra s'obstrueix pel tumor i apareix retenció urinària, degoteig després d'orinar, sensació de que la bufeta no es buida completament, sang a l'orina o bé sang en el semen.
Avui parlarem dels logopedes, coneixerem les seves funcions, a quin tipus de persones es poden ajudar, com són els tractaments d'un logopeda. Per parlar d'aquest tema, avui està amb nosaltres des de Ginebra la Belén Novoa, logopeda especialitzada en l'atenció primerenca i en neurodesenvolupament, amb màster en neurologopèdia. Actualment treballa a Ginebra, a l'Hospital Universitari de Ginebra, al laboratori del doctor Oliver Baut. També dirigeix el seu propi centre de logopèdia a Barcelona, el centre Belén Esteban. Belén, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Bueno, doncs, veient que ets una entesa en logopèdia, una gran professional, doncs explica'ns, sisplau, n'hem sentit a parlar. Avui en dia tothom coneix un logopeda, però exactament què és la logopèdia?
Què és la logopèdia? És una gran pregunta i encara que som molt coneguts, encara queda molta gent que no sap ben bé què som, què fem, i fins que no tens la necessitat d'un logopeda, no et planteges ben bé fins a on anem, no? Mm-hmm. Doncs, bueno, podem començar una mica per explicar què és la logopèdia i des d'aquí anem a què és el qui és la logopeda o el logopeda. Doncs la logopèdia és una cosa molt maca, és una ciència, però també és un art, cal dir-ho. Estem especialitzats, o està especialitzada, perdó, en la comunicació humana. La comunicació humana, el llenguatge, és una propietat que és exclusivament nostra. I a vegades el que passa és que aquesta gran capacitat nostra es veu afectada, i quan es veu afectada doncs hem de trucar o hem d'acudir a un logopeda.
Sí.
I què és aquest logopeda? Què fa aquest logopeda? Pues aquest logopeda ens ajuda molt.
Sí, eh?
Ajudem molt. Sí, no sé tu, Marc, si tens alguna experiència amb algun logopeda o saps d'algú que hagi estat en tractament.
Sí, ho sé de moltes persones i que els hi ha anat fantàstic. A mi, tot al revés, vull dir que jo, quan em veieu els logopedes, em diuen, tu el que hauries d'anar, Marc, amb un logopeda perquè parles molt ràpid, no vocalitzes bé, no se t'entén, i jo realment estic veient, ara, escoltant de tu, hi ha persona que és un metge que diu que els pacients que s'ha de primar ja està gros. Tu ensenyes a parlar i parles i vocalitzes molt, molt bé.
Bueno, t'ho agraeixo.
No, no és cert.
També estaria malament, no? Com diuen en castellà, en casa d'herrero, cuchara de palo.
També és veritat.
Estaria molt malament que no pronuncies bé o no tingués una bona dicció, no?
Sí, senyora.
Doncs aquesta ciència, aquest art que tracta la comunicació humana i la tracta pues, des de molts punts de vista, no? Perquè la comunicació no només és parlar, la
Clar.
comunicació també és escriure, també és comprendre i que implica moltes funcions, no? Funcions des d'auditives, visuals, cognitives, orofacials, respiratòries, etc, etc, etc. I aquí estem els logopedes per ajudar en totes aquestes funcions que a vegades es veuen, bueno, pues, tallades o que no
Sí.
funcionen del tot.
Amb quina franja d'edat treballeu? O és igual, això és... Vull dir, no té res a veure.
Això és una mica, em fa pensar, quan ens pregunten la franja d'edat, em fa pensar en els jocs aquests de taula que
Sí.
posen des de 0 fins a
Sí.
99 anys.
Sí.
Pues nosaltres som com un joc de taula d'aquests que van des del 0 fins als 99 anys, i parlem de 99 per posar un número així una mica tancat,
Sí,
però
sí, sí,
aniríem
sí.
fins al 100 també. O sigui, sí, estem en totes les franges d'edat.
Quina és la formació que té un logopeda?
A veure, ara mateix el logopeda, nosaltres tenim el nostre grau de logopèdia, és a dir, no venim de cap altra formació i després no s'entén com algo complementari, per dir-ho així. Nosaltres som el grau de logopèdia, són 4 anys, com qualsevol grau, i es
Sí.
pot estudiar en numeroses universitats del territori espanyol. I tenim una formació, bueno, molt, molt, molt àmplia, perquè la logopèdia no només és parlar com a tal, com obro la boca i parlo. Aquí hi ha uns aspectes biològics, hi ha uns aspectes lingüístics, humanístics, psicològics, que entren a dins de tot aquest got i
Clar.
surt la logopèdia. O sigui, tenim un ventall bastant interessant de coneixements, encara que no ho sembli.
Sí, que ho sembla. Melena, on podem trobar, on es troba un logopeda? A part de si que tenim el seu, cadascú, si té un centre, on més es pot trobar un logopeda?
Mira, m'agradaria que dir-te a tots els llocs on ha de ser un logopeda, però malauradament no estem a tot arreu on ens agradaria. Però sí que depenent de la patologia que tu puguis tenir o de la necessitat que puguis tenir,
Sí.
doncs ens pots trobar des de centres d'atenció precoç, centres d'atenció primerenca, no? Que va des dels 0 fins als 6 anys.
Sí.
Després pots trobar-nos en instituts, a escoles d'educació especial, escoles ordinàries, hospitals, centres d'atenció primària, centres privats. No em vull deixar res, però si no els logopedes després em diran
Sí,
alguna
no. Clar.
cosa. Però hauríem de ser-hi a més llocs encara,
Sí, no?
a més llocs. Hi hauríem de ser molts i treballar des de molts llocs. I malauradament no hi som encara, no hi som encara. Hem de fer molta feina encara. Igual que les dones, reivindicant el 8M, encara a la logopèdia s'ha de fer molta feina encara. Però depenent de la patologia ens pots trobar en un lloc o en un altre.
Clar, perquè m'imagino que vosaltres, jo he vist treballar a logopedes i realment, a part de la feina que fan quan tenen el pacient a davant, el que m'agrada molt és els consells que doneu perquè el pacient també pugui fer rehabilitació a casa seva, com el bufar o inflar globus, en fi, diferents coses que dieu al pacient.
Exacte. Això és molt important. Jo a vegades poso l'exemple del fisioterapeuta, no?
Sí.
Perquè quan et pregunten què és un logopeda o què fa un logopeda, costa, a vegades
Sí.
costa d'entendre, no? Si no coneixes a ningú, ostres, et costa,
Sí.
no?, posar-te en aquesta qüestió. I jo poso l'exemple, dic, mira, el fisioterapeuta, i perdoneu-me el fisioterapeurta si aquest exemple és muy burdo, eh? Però bueno.
Estàs parlant amb un fisioterapeuta.
Sí?
Sí.
Ai, gràcies, Marc, m'ajudaràs. Quan hi ha algun dubte amb algun múscul, amb algun
Sí.
moviment, pues, òbviament no tens cap dubte, vas al
Sí,
fisioterapeuta,
senyora.
fantàstic. Pues,
Atròfia
quan
de
tens algun problema
quàdriceps.
de comunicació,
Sí.
fantàstic, aquí anem. Pues, te'n vas al fisioterapeuta. Quan
Clar.
tens algun problema de comunicació, te'n vas al
El
logopeda. Què fa el
logopeda.
fisio? Exacte. Què fa el fisio? Quan tu vas al fisio, segurament quan surtis d'allà, d'aquella sessió de 45, 50, 60 minuts,
sí.
et dirà, bueno, doncs això que hem fet aquí,
a casa ho has de continuar
trasfà.
Fent. Per comptes de peses
Exacte.
De sorra, doncs hi poses un paquetet de macarrons o un paquetet de pèsols però per fer força, però continua fent-ho a casa. I vosaltres feu igual, no?
Exacte. Igualment, ho fem igualment,
clar.
Perquè no, o sigui, la teràpia no només són aquests 45 o 60 minuts que estàs a dins d'un despatx o a dins de l'hospital o a dins d'una consulta del que sigui, no? D'otorrino o d'odontòleg. És també el treball que tu facis a casa, perquè si no, no podrem avançar. Hem de ser un 50-50, no? Serem com una parella. I aquí hem d'afegir tots una mica de gana. I hem de treballar al despatx i hem de treballar a casa. Per això és tan important també el treball que s'emporti cap a casa.
Clar.
I fer-ho, clar.
Abans ja ho has apuntat tu, però te voldria una pregunta. La societat coneix la vostra feina? És a dir, quan han d'anar a logopeda, saben realment qui sou i la tasca que feu?
Crec que, bueno, això hauríem de preguntar-ho potser a la gent, no? Hauríem de sortir amb un micro
sí,
i preguntar-ho.
Però
jo crec que ara cada vegada més se sent més parlar de nosaltres i es coneix més la nostra feina.
Sí.
Però queda encara molt per fer. I a vegades ens passa que molta gent el deriven al logopeda i es fan la pregunta de el logopeda, però el logopeda m'arreglarà això?
Sí.
Jo és que no ho entenc, com pot arreglar això un logopeda? Però què fa el logopeda? No? I quan arriben al despatx, o arriben a davant teu, i tu els hi expliques les seves dificultats i quina és aquesta solució, o quina seria aquesta solució, doncs bueno, sembla que, doncs ara em quadra més, veus?
Clar.
Jo pensava que vosaltres només fèieu la R.
Sí, clar.
I jo sempre dic, home, potser 4 anys d'estudis, més màsters,
donen
més especialitzacions...
Donen per més que la R, clar.
Exacte, donen una mica més que per la R, que també, però donen una mica clar. Més, bastant més.
Delen, com actueu els logopedes? Com és un dia ve al teu centre una persona i què feu? Com és un dia a dia amb una consulta de logopeda?
Com és? Depèn de l'edat del pacient. Depèn molt. Aquí tenim els grups, no? Tenim doncs, potser un grup A, que seria, per dir-ho, uns pares que venen amb un nen, una nena, i que venen per consultar dificultats de parla, de llenguatge... Bueno, doncs aquí fem primer, òbviament, una visita amb els pares i després es visita el nen. Després hi ha un grup B, que potser que és un adult, que ve principalment pues, per una dificultat seva i perquè bueno, considera que ha de venir, no? Per motius propis, diu, mira, jo vull consultar logopèdia perquè soc locutor de ràdio i pues, em costa una mica i em diuen que la meva dicció no és del tot perfecta.
Sí,
bueno, doncs valorem aquesta dicció i després ens posem en marxa. Sempre hi ha una part d'avaluació d'una mica d'investigació de per què passa això i per després establir unes estratègies de rehabilitació. Sempre és el mateix pas per tothom, sempre. Mai començarem una rehabilitació o un tractament sense haver abans fer un treball d'avaluació del
Clar.
Pacient, sempre, sigui petit o gran. I després, bueno, doncs pot ser gent gran que ha patit algun tipus de dany cerebral adquirit, qui no ha tingut a la seva família algun familiar que hagi patit un ictus i que pues, hem de començar quasi, no de zero, però des d'un punt start, molt start, a rehabilitar aquest llenguatge i aquesta parla. No? Sempre, però sempre hi ha com aquestes directrius. No? S'avalua, es fa un diagnòstic i després un tractament. A vegades també pot passar que per l'edat del pacient, sobretot en els més petitons, no es pugui establir un diagnòstic, perquè és molt precoç i s'ha de respectar també el creixement del nen, el seu desenvolupament, i que no tot està escrit de 0 a 6 anys. Les coses també es poden escriure més endavant. O sigui que tampoc ens hem de llançar a donar diagnòstic i sobrediagnosticar, perquè no és l'adequat. Però també és veritat que si hi ha un diagnòstic i s'ha de posar, s'ha de posar. No s'ha de deixar sense diagnòstic. Això també és molt important per encaminar i per conèixer les dificultats de cadascú. Val? Perquè A vegades ens passen coses, i a tothom ens ha passat, que et fa mal algú
Sí.
i vas pul·lulant per metges,
Sí.
especialistes, i ningú et diu el que tens. I això et crea un neguit,
Una angoixa, i
una
tant.
angoixa,
Sí, senyora, sí.
que no et deixa avançar. Bueno, doncs, en els nens i cap als seus pares també passa una mica això.
Clar.
Si podem posar un diagnòstic, és important posar-ho, però si no es pot per l'edat del pacient i hem d'esperar una mica a com es desenvolupa, doncs s'espera també. Es mira sempre per la millor causa del nen, del pacient en general.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Molt bé, nosaltres continuem parlant amb la Belén Novoa, que és logopeda especialitzada en atenció primerenca i en neurodesenvolupament. Si algú vol trobar algun lloc, Belén, es poden posar en contacte amb tu, d'alguna manera? Si
I tant, sí.
Què han de fer? Explica'm.
És molt fàcil. Bueno, per buscar-me a mi és molt fàcil posar el buscador de Google Belén Novoa i allà trobaran les meves ressenyes per posar-se en contacte amb mi tant per telèfon com per e-mail, sense cap problema.
Molt bé. Belén, a partir de quants dies de tractament podem començar a notar millor? Escolta, mira, saps que parlo més bé? I els oients de Ràdio Estel m'entenen millor, en el cas que quan hi vagi jo.
Quan vinguis tu, valorarem això. A veure, les millores són molt relatives. Jo aquí he de dir que depèn molt del pacient, depèn de la patologia, depèn del moment de cadascú, de la freqüència d'aquestes visites. Hi ha tantes variables que hem de tenir en compte que no és una ciència certa i estricta el dir a tantes visites tu sortiràs d'aquí fent això.
Clar, esclar, sí.
No.
Pràcticament en res, en res de la medicina.
I tant, clar, és que és això. A veure, és que estem parlant de cervell, de neurodesenvolupament,
clar.
Inclús de neuroplasticitat. Sí, el nostre cervell funciona molt bé, és una màquina. O sigui, no hi ha cap computadora, cap ordinador, cap res que ens pugui fer ombra a nosaltres. Però, clar, tenim també les nostres limitacions,
sí,
dins d'aquest potencial. I sí que és veritat que hi ha casos que penses, en el moment en què els veus, penses, bueno, això en un parell de mesos, 3 mesos, 4 mesos, ho tenim enllestit. Hi ha d'altres, pues, que no, que només que ho veus dius, bueno, això, bueno, necessitarem temps, necessitarem. O sigui que tot depèn, no podem dir-ho, però mínim necessitarem 4 sessions, com a molt mínim, per començar,
clar.
Per començar a conèixer-nos i a crear vincle.
Clar que sí. El caquets, la tartamudesa, té tractament per part d'un logopeda? O és més aviat de psicòleg?
Bueno, aquí jo crec que si hi hagués una persona, diria, a mi em va anar molt bé anar al psicòleg, i si hi hagués una altra persona, diria, a mi em va anar molt bé anar al logopeda.
Clar.
O a mi em va anar molt bé anar tots dos. Ja, aquí és un tema bastant particular de cada persona. Òbviament, si anem a lo pràctic i a lo estrictament... Sí, pràctic. I diem,
sí.
Bueno, estem parlant d'una patologia de parla, de fluència, doncs, bueno, anem al logopeda, fantàstic. Però pot haver-hi una qüestió també emocional que ens estigui afectant i que haurem de suplir amb l'ajuda d'un psicòleg. O sigui que jo crec que en aquí no ens hem de tancar.
Clar.
I hem de respectar també la visió de cada persona i de cada pacient. No? Pot haver-hi pacients que els hi vagi millor una teràpia psicològica per X motius, o una teràpia de logopeda. I després també cal dir que el logopeda, tot i que fem una feina molt centrada en el llenguatge, en, bueno, la comunicació, també tenim una vessant molt humanística i tenim la nostra part de psicologia. No? Intentem també ajudar els nostres pacients. Però bueno, entenc que és també el que passa amb tots els terapeutes. No? Amb un
fisioterapeuta
ha de tenir també certa mà esquerra, amb un terapeuta ocupacional, etc. no és algo que hem de desvirtualitzar del professional.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Oferim medicina reproductiva. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, entrem a la recta final parlant amb la Belén Novoa, que la poden trobar a les 3vbelennovoa.com. És així?
És així, correcte.
Hi ha algunes persones que són susceptibles al tractament de logopèdic? Al tractament logopèdic?
A què et refereixes? Que són susceptibles que per alguna patologia en concret?
Sí, exacte.
Sí, sí. Bueno, aquí podem parlar de moltes patologies, de moltes. Seria molt fàcil ara treure com un llistat de què fem els logopedes i anem a repassar totes les patologies que podem tractar. Però crec que als oients això els hi serà una mica pesat escoltar-ho. Molt llarg, molt llarg. Per tant, jo sempre tiro una mica per exemples, no? Com deia abans, tothom potser no, però molts de nosaltres coneixem o tenim a la nostra família algun pacient que ha patit algun dany cerebral adquirit, ja sigui un accident cerebrovascular, un ictus, o que ha patit algun traumatisme cranioencefàlic o alguna malaltia neurodegenerativa que fa que la part de comunicació, fins i tot de deglució, estigui afectada. Bueno, doncs aquesta gent necessitarà de l'ajuda d'un logopeda. Clar. Que directament estan ja a l'hospital o després en centres de rehabilitació especialitzats. Després tenim en l'àmbit dels adolescents, per exemple, quan comencen amb les dificultats... adolescència, entenc, ho poso entre 11-12, cap a 18-19, cap allà. Sí. Que tenen aquestes dificultats d'aprenentatge, que comencen a tenir pues, dificultats amb la memòria, amb l'atenció... pues aquests nanos a vegades venen a veure'ns els logopedes per aquestes tècniques d'estudi. Tècniques d'estudi no enteses com anem a fer esquemes, o sigui, una cosa una mica més professionalitzada, entenent les seves dificultats i posant-li estratègies d'estudi, de comprensió, d'expressió, etc. A la fase infantil també podem tenir nens que comencen amb aquestes dificultats amb la lectura i amb l'escriptura, que tenen dificultats per adquirir l'escriptura, sí, la lectura, sí. I tot el codi aquest que és tan feixut per alguns, no? I és on comencem a veure i a parlar de patologies com la dislèxia, la disgrafia, la disortografia. Ostres, doncs és que al meu nen li costa un munt llegir, no acaba d'entendre ben bé que una lletra amb l'altra no? fa un so concret, què li passa, no? Doncs hem de saber què passa. O el meu nen no? Parla, però... parla molt malament, no l'entenc, els nens del col·le diuen que no l'entenen, potser té un trastorn del llenguatge, potser només és un retard, què és el que està passant? I si ens tirem encara més a baix i arribem als nens més petitons, no? En aquesta atenció primerenca de 0, 6, 7, 8 anys que podem anar, i fins i tot els prematurs també, pues, nens que comencen a parlar molt tard, no? Que ens preocupen i per què té 2 anys i mig i no parla, la seva germana ja parlava, o el cosí de no sé qui ja parlava i per què, o no em mira quan em parla, li crido i no m'escolta, no m'entén el que jo li dic, que em preocupa també. I després tenim els prematurets que tenen pues, també a vegades dificultats per agafar el pit de la seva mami, i allà estan els logopedes per ajudar amb tot això o dificultats per empassar, etcètera. És que ens podeu trobar
sí,
molt llocs.
Molt bé, doncs,
I em deixo coses, Marc, però bueno.
Bé, doncs no tenim més temps, Belén. Novoa, moltes gràcies per haver estat aquesta tarda aquí i t'esperem demà. Demà parlarem de com heu ajudat, ajudeu i ajudareu els malalts que han patit, que han estat ingressats a la UBI, han patit de la Covid. Fins demà i gràcies per haver vingut.
Molt bé.
Gràcies.
Gràcies. A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti. No oblideu que oferim medicina reproductiva.
Doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 a Temps de Benestar. Demà continuarem parlant amb més temes de salut amb la Fundació Puigverd. Us esperem. Adéu.